Bona tarda, són les 7. És dilluns 6 de juny de 2011 i arrenca aquí el temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. L'últim programa de la temporada, el darrer temps de descompte d'aquesta temporada esportiva avui, ens ho permetran, hem de començar felicitant i amb majúscules el bàsquet Sitges. Doncs sí, el bàsquet Sitges ja és equip de Lliga EVA després d'una apassionant eliminatòria amb el Sant Josep de Badalona que es va haver de resoldre en una pròrroga el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Al final, 94-75, més 19. Li feia falta guanyar, recordem, de més de 10 punts. Al pavelló de Pinsbens, una autèntica festa per celebrar amb aquesta fita històrica d'una entitat que ens ho permetran també fer les coses molt bé. Però atenció, això no s'ha acabat. Queda la final de les finals, és a dir, quin serà el millor equip de Copa Catalunya aquesta temporada? Doncs ho veurem aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens a partir de les 7 de la tarda. El bàsquet Sitges jugarà la gran final amb el Collblanc La Torrassa que va superar les semifinals al Viladecans. Avui recordarem doncs aquest apassionant partit del dissabte i aquest històric ascens, repetim una vegada més, del bàsquet Sitges a la Lliga EVA. En futbol, el Sobrense s'ha classificat també per disputar les semifinals de la Copa en Ràdio Vilafranca. Ahir empat a un amb el Tancat i per penals el conjunt de Jordi Serra va superar aquests quarts de final i s'enfrontarà aquest dissabte vinent al Sant Pere Molanta en una de les semifinals. L'altra semifinal la disputaran la Fundació Aleti Vilafranca i l'Espirall. Avui, per cert, com els dèiem, darrer temps de descompte d'aquesta temporada esportiva en 2010-2011. I conversarem una bona estona amb Jordi Serra, que ha posat punt i final a la seva, ell diu, primera etapa com a entrenador del Sobrense durant 5 temporades. Amb Jordi Serra, per tant, conversarem a la part final del programa, com els dèiem. Comencem.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Durant els mesos de calor és quan es donen les condicions més òptimes per la proliferació del mosquit tigre. Per això, si tenim en compte algunes recomanacions, evitarem que es pugui reproduir i aconseguirem fer-lo fora. Retireu els recipients de l'exterior on es pugui acumular aigua i, més encara, si marxeu de vacances. Eviteu l'acumulació d'aigua a qualsevol indret de terrasses, patis i jardins, especialment en zones de drenatge. Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra i, sobretot, parleu amb els vostres veïns perquè facin el mateix. El mosquit tigre en té prou amb molt poca aigua per reproduir-se. No li posem fàcil. Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Campanya de prevenció i control del mosquit tigre. Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
012. La Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha 4 portals. El de Rodalies, el Moute en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat. Més a prop teu.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres. 902 15 15 07.
Papa, a mi qui em portarà al col·le?
Jo.
I per què no m'hi porta la mama?
Perquè no hi és.
Vull que m'hi porti la mama.
Hi ha alguna cosa pitjor que perdre un ésser estimat en un accident de trànsit?
Papa, per què plores?
Ser-ne el culpable. Alcohol, drogues, el pitjor viatge. Servei Català de Trànsit. Govern de Catalunya.
Ràdio Maricel. 107.8 FM.
Molt bé, com els dèiem, avui ens acomiadem, darrer temps de descompte d'aquesta temporada esportiva en 2010-2011, com sempre, amb la companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure que ens tornem a escoltar. Deu ser l'altre micro, no? A veure, doncs canviem de micròfon i ho tornem a intentar. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, ara sí. Molt bé, perfecte. Doncs, com dèiem, avui, darrer temps de descompte d'aquesta temporada 2010-2011, el Toni, que per cert va ser dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens, i va assistir, diguem-ho així, a una fita històrica, la de l'ascens del bàsquet Sitges a Lliga EVA. Això ha costat i molt, no ha estat fàcil, ha estat un camí complicat. N'hem parlat molts cops amb l'entrenador, amb l'Edu Pinheiro, amb el president, amb en Pau Simó, però al final, Toni, l'equip ja és a EVA.
Sí, 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 sí. Al final l'equip és a EVA en un partit impressionant.
Tot s'ha de dir, i des d'aquí també cal felicitar el Sant Josep de Badalona perquè ha estat un rival molt, molt gran.
És molt bon equip.
Molt bon equip.
És molt bon equip. És molt bon equip. El problema que jo l'he vist al Sant Josep de Badalona és que té un 5, i aquest 5 doncs, és el que marca la diferència. Quan falta una peça d'aquestes, de l'engranatge d'aquest 5, doncs ho nota molt, no? I això és el que li va passar el dissabte. Però és molt bon equip. El que passa és que el bàsquet Sitges va saber jugar, i jugar molt bé. Semblava tot el contrari, perquè quan no entrava a les cistelles doncs semblava doncs, que estava fallant. I no, estava treballant molt bé i estava desgastant amb un Sant Josep doncs, que estava fent la feina molt bé, sobretot a la primera part.
Però partit que... de molts punts, és a dir, que la primera meitat, és a dir, els dos primers quarts acaben amb un empat a 47, és a dir, estem parlant d'un tanteig molt, molt, molt elevat.
Sí, és que les defenses podien amb l'atac, sí, i l'atac del Sant Josep era mortífer. Tot el que llançaven entrava, no? I estaven molt, molt fins, no? El Sitges estava defendent bastant bé, el que passa que, clar, costava molt, no?, d'aturar-los, però van fer molt bé la feina, perquè van saber en aquell moment omplir de personal potser les peces més importants del Sant Josep, i ho va notar molt això. El que passa que va anar tot molt justet, faltava instants perquè acabés el partit, i doncs el Sitges perdia de 7, guanyava de 7, li faltava 3 puntets per igualar com a mínim l'eliminatòria, tot va venir amb una falta personal,
sí, sí, una última triple, acció, sí, sí, una acció de triple de Jaume Torres que va ser sancionada com a falta personal. Això va possibilitar que Jaume Torres anés a la línia de tirs lliures a intentar ficar aquests tres tirs lliures. Els va ficar, 82-72.
Ell encara tenien 14 segons.
Van tenir una última possessió, sí, que no la van poder
que
aprofitar.
No la... Exacte. Van treballar molt bé en defensa dels bàsquet Sitges, perquè, a més, aquests 14 segons, quan treien la pilota, era des del mig del camp. Uh-huh. I doncs van tenir la seva oportunitat, perquè fins i tot van fer el seu llançament. El Sitges va estar molt fi en aquest sentit, defenent, i va aconseguir doncs, empatar.
Forçar la pròrroga.
La pròrroga, empatar l'eliminatòria, forçar la pròrroga, i en la pròrroga el Sitges va ser superior, perquè amb ells li faltaven dues peces importants, ja la cosa no funcionava, no entrava com entrava en principi del partit, i el Sitges sí que va fer la seva feina, sobretot jugadors com el Fígols, que va ser una peça important dintre del engranatge del bàsquet Sitges, i tot va funcionar força bé.
Per sí, perquè Arturo Barro va poder disputar pocs minuts. L'altre pivot del Sitges.
Sí, es va lesionar, va sortir al principi, de fet també va portar alguns segons, sobretot a la segona part, perquè doncs, per donar una miqueta de descans també a Fígols, no? Perquè estava treballant moltíssim, però clar, no va poder aguantar, va portar el que va poder, però estava lesionat, i realment poc va comptar amb ell, d'opinió, perquè no podia.
En fi, una festa la que es va viure dissabte al pavelló de Pinsbens, farem un repàs, recordarem el partit de dissabte, evidentment, i escoltaran alguns dels protagonistes, concretament dos dels jugadors, Isaac Fígols i Jaume Torres, així com també, evidentment, un Edu Pinheiro molt, molt, molt content, i Pau Simó, president del bàsquet de Sitges. La temporada que ve, sí, l'equip estarà a EVA, hi haurà feina, perquè la Lliga EVA estem parlant ja d'una categoria molt, molt exigent. Ho ha estat també Copa Catalunya. No oblidem que Copa Catalunya en aquestes últimes temporades ha estat un campionat de molt nivell, de molt bons equips, com s'ha demostrat en aquestes fases d'ascens. I bé, queda encara un últim pas, que serà certificar el millor equip de Copa Catalunya. Recordem que en l'altra eliminatòria el Coll Blanc, la Torrassa, va superar el Viladecans, va tornar a guanyar el Coll Blanc, el conjunt de l'Hospitalet, per 44-57. Per tant, el Coll Blanc serà, ja és equip també de Lliga EVA, però falta saber quin és el millor equip de Copa Catalunya, i això es decidirà aquest proper dissabte, dia 11 de juny, a partir de les 7 de la tarda, aquí al pavelló de Pinsbens. Saben que el bàsquet Sitges va demanar ser la seu d'aquesta fase final, i per tant la federació els ho ha concedit. Per tant, dissabte, de nou al pavelló per veure i per gaudir, sens dubte, d'aquest equip que ja ha fet història, repetim una vegada més, i que pot coronar ja amb aquesta temporada, aquesta magnífica temporada, convertint-se com a millor equip de Copa Catalunya. El partit per al tercer i quart lloc, recordem, el disputaran el Sant Josep i el Viladecans. El que en surti guanyador també serà equip de Lliga EVA. Tinc els meus dubtes si acaba aconseguint aquest tercer lloc el Sant Josep, què passarà amb aquesta plaça? Perquè el Sant Josep, i ho escoltaran també, un dels seus millors jugadors, Pedro Cuesta, també va dir que el club no està interessat en ser a EVA la temporada que ve. Això ja ens ho va dir el seu entrenador, en Víctor Cruz, fa ara un parell de setmanes, quan vam poder parlar amb ell, i va tornar a insistir Pedro Cuesta, un dels jugadors del conjunt badaloní, al final del partit del dissabte passat. Per tant, ja veurem què passa.
Ja ho veurem. Passa que seria una llàstima, no?, perquè el Sant Josep és un molt bon equip. És un bon equip i és un equip que pot jugar a la Lliga EVA perfectament. Uh-huh. Ells sabran els seus problemes econòmics, però és molt bon equip i ho va demostrar a la pista. Jo gairebé te diria que té molts números per a ser el tercer equip que pugi a la Lliga EVA, perquè me va donar una gran sensació i fins i tot vaig patir perquè pensava que aquest partit no se podia remuntar perquè estaven jugant molt bé ells. Veurem què passa. Aquest jugador és molt bon jugador. El que ell ha dit, doncs ell sabrà per què, i fins i tot l'entrenador també ho va dir. Uh-huh. Però seria una llàstima, perquè ja t'he dit que és un molt bon equip.
Bueno, ja veurem què passa, però d'entrada la gent dels Sitges satisfeta per aquest ascens històric a Lliga EVA. També hi ha hagut futbol aquest cap de setmana, Toni. El futbol encara no s'ha acabat, queden alguns amistosos. En aquest sentit, doncs, parlem de la Copa Ràdio Vilafranca. El Sobrense ahir va jugar amb el tancat, va empatar 1-1 i per penals es van dur l'eliminatòria. Per tant, ja tenim el Sobrense a semifinals.
Sí, tenim el Sobrense a semifinals, un Sobrense doncs que afronta aquest partit ja amb l'oposat, perquè realment va anar en quadra a jugar aquest partit a la Granada, però jo penso que els jugadors que estan aquí donant tot per la cara per al Sobrense, doncs ho estan fent força bé. El Sobrense ahir va tenir la seva solució, de fet el partit va ser molt igualat en tot, perquè ells van tenir la seva solució. El tancat me va semblar un bon equip, amb una molt bona proposta futbolística, el que passa que potser li va faltar més remat, no? De cara a porta doncs fallava una miqueta, i també es va trobar amb un Àlex, que jo penso que és el gran fitxatge de la temporada del Sobrense. El porter Àlex ha demostrat en aquest últim partit que és un gran porter, molt bé elevat el Sobrense, és un porter Sobrense, i realment doncs va fer una gran actuació. La defensa molt bé, Gasque està molt bé, tots els defensors doncs molt bé, Candel per la seva banda també molt bé. Al mig del camp el Sobrense va potser jugar una miqueta més a veure l'Esbeni, però a la contra el Sobrense va tenir la seva solució. La primera ocasió més clara va tenir Jordi, que la pilota va sortir per sobre del travesser i no va entrar per poc, però va ser la millor ocasió que va tenir, sobretot a la primera part, a part del gol al Sobrense. Ja t'he dit, partit igualat, los penals, la tanda de penal al Sobrense, també el partit va estar, la tanda de penal molt igualat, perquè de fet va acabar 5-4, Sobrense va marcar tots els que van llançar i ells van fallar un, que lo va aturar Àlex.
Mm-hmm. Molt bé, doncs perfecte, el Sobrense, com dèiem, ja és a semifinals d'aquesta edició del 2011 de la Copa Ràdio Vilafranca, tindrà com a rival el Sant Pere Molanta. A mi em va semblar un molt bon equip, ara que fa un parell de setmanes va venir aquí a disputar l'última jornada, per tant ho tindrà complicat el Sobrense, perquè arribarà de nou molt justet al partit de dissabte, Toni.
Sí, a més, curiosament arriben els tres, deixant de banda l'Òdena, Los tres millors equips de la segona territorial. Fundació Leti Vilafranca, Molanta i Suburense.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Seran els tres equips que se jugaran a aquesta final.
I a canvi d'escenari, per això...
Sí, ara serà l'Espirall.
Serà el camp del Bas Espirall, on es jugaran aquestes semifinals de la Copa.
També és un camp maco, un camp gran, un camp que li pot anar molt bé al Suburense. El que passa que el Suburense, doncs, el problema que té és això, no? Doncs que arribarà molt justet d'efectius. Fins i tot Jordi Serra va dir que doncs, parlaria amb jugadors com Mario i David Granados i això perquè puguin anar a jugar aquest partit, perquè són peces importants dintre de l'engranatge del Sobrense, i a veure si lo pot aconseguir Jordi Serra i puixen aquests jugadors que li pot anar molt bé al Sobrense, perquè el Molanta és un equip perillós, fins i tot d'allà pot sortir golejat.
Sí. Compte, perquè és una eliminatòria molt, molt complicada per aquest Sobrense. Per cert, parlant de futbol, recordem que demà dimarts i el dimecres dia 8 està previst que se celebrin a la seu central de la Federació Catalana de Futbol les reunions dels clubs per tal de presentar ja les propostes d'agrupacions, és a dir, propostes, no és definitiu, sinó propostes d'agrupacions de les diferents categories, d'aquestes noves categories, després d'aquesta reestructuració. Recordem que demà dimarts se sabrà ja com quedarà configurada inicialment la primera catalana. Dimarts, dia 7, es farà doncs, aquesta proposta de grups de segona catalana, i dimecres dia 8 haurem d'estar molt atents el dimecres perquè es faran ja els diferents grups de la tercera catalana, concretament del 4 al 12, que són els grups de la província de Barcelona.
Clar, tenim que estar...
Sortirem de dubtes amb tot el que hem anat comentant últimament amb el tema de la filiació entre els Sitges i el Sobrense, que la temporada que ve, recordem, jugaran a la mateixa categoria. Què ha de passar amb aquells, amb aquest grup que teòricament doncs, tenia més equips dels 18 previstos, en fi, ja veurem.
Sí, el tema de l'afiliació Sobrense-Sitges és clar, no n'hi haurà afiliació perquè clar, no li interessa el Sobrense en aquest sentit, perquè clar, si no el Sobrense tindria que sortir, sí que n'hi haurà acord de col·laboració per part dels dos clubs, perquè tot això, si es treballa bé, és una feina de futur, sí que n'hi haurà col·laboració, molta col·laboració per part del Sobrense i els Sitges, pel que jo tinc entès, i a més en paraula del mateix president del Sobrense, bueno, Julián, estan ells disposats a col·laborar el que faci falta amb els Sitges, però el que no poden fer doncs, és perdre la seva entitat i perdre la categoria, no? I clar, perdre, anar a un altre grup, no? I per això es trenca una miqueta l'afiliació aquesta, però n'hi ha col·laboració.
És evidentment que la col·laboració continuarà existint.
Sí.
És allò que hem dit molts cops, és a dir, tampoc cal signar massa papers quan els dos clubs estan gairebé d'acord amb tot i bé, hi ha un acord de col·laboració normal i corrent, com ha de ser en dos clubs del mateix poble.
Sí, sí, a més n'hi ha també molta preocupació per part de la comarca de los equips que estaran en aquest grup, perquè ningú vol marxar d'aquí, tots volen estar, sí,
clar,
que
clar, serà un grup
molt
atractiu. Sí,
la reunió del dimecres no fallarà ningú, i el que falli potser és el que...
Sí, sí, acabi sortint del grup i hagi d'anar a un grup, com li va passar al Sobrense fa uns anys, com li va passar a l'Inter...
Sí, sí.
Que toquin a jugar a un grup del Baix Llobregat.
Com l'ha passat a la Juventut Ribetana.
Sí, sí.
I com l'ha estat a punt de passar fins i tot a les Roquetes ara fa dos temporades, la temporada passada.
Sí, sí. I de Mercato, Toni, com anem?
Doncs de moment poca cosa.
Moviments poquets, eh?
De moment poca cosa, de moment poca cosa. I també és molt important la reunió, perquè dilluns també tenen una reunió entre Sobrense i Sitges, i Unió Esportiva Sitges. D'aquí pot sortir moltes coses, també és molt interessant aquesta reunió. També sortirà la col·laboració aquesta que parlava jo, i a partir d'aquesta reunió ja començarem a saber cosetes, però de moment sabem que Toni Rosaf a marxa del Sobrense, que anirà a jugar al Molanta. Sabem que Andreu Córdoba també s'ha interessat per jugadors del Sobrense, l'entrenador del Molanta, sobretot Jordi Muñoz també és un dels jugadors doncs, que li interessa a algun equip d'aquests, perquè s'ha parlat i es parla. Sabem que el Gasque es va a la Penya Jova i que també l'acompanya el Sergio, que ja han fitxat, vull dir que ja han apalabrat i tot fitxar no, perquè encara no...
Fins no han signat, sinó que tenen apalabrat el seu fitxatge per la Penya Jova.
Amb el Josep Riambau, i doncs això és el que sabem del Sobrense, no? Que no sabem si continuarà el Mario o què, i doncs també jo penso que dimecres si podem tenir el el proper entrenador dels Submarins de Dor, ells ja no dirà algunes cosetes que nosaltres ignorem.
Esperem poder conversar aquest dimecres, com deia el Toni, amb Andrés Sáez, el nou tècnic del Submarins, perquè ens comenci ja a donar algunes de les claus d'aquest nou Submarins que veurem a partir del proper mes d'agost. En fi, feta ja amb aquesta prèvia, comencem ja amb aquest darrer temps de descompte de la temporada. Avui, com els dèiem, tot just en començar, entrevistarem Jordi Serra, un Jordi Serra que posa punt i final al que ell sempre diu i ha insistit, primera etapa després de 5 temporades al Sobrens, és a dir que ell espera en un futur poder tornar a seure a la banqueta del club de futbol Sobrense. De moment, però, el relleu ja està servit. Des de fa moltes setmanes sabem que Andrés Sáez serà el nou míster del Sobrense i bé, ens venia molt de gust tancar aquest primer cicle i tancar el programa d'avui, d'aquesta temporada esportiva, parlant una bona estona amb el Jordi Serra. Per tant, ens hi posem d'aquí uns moments, bàsquet. I hem de parlar avui de bàsquet i una bona estona perquè s'han disputat les semifinals de les fases d'ascens a Lliga EVA. Partits de tornada i començarem repassant els resultats que han estat el de bàsquet Sitges 94, Sant Josep de Badalona 75, després de la pròrroga del passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens, i l'altre partit de semifinals es va acabar amb el resultat de Viladecans 44, Collblanc La Torrassa 57. Per tant, classificats per la gran final d'aquest dissabte, dia 11, a partir de les 7 de la tarda, bàsquet Sitges, Collblanc, La Torrassa. Aquests dos equips d'entrada ja són nous equips de Lliga EVA. Dissabte, 11 de juny, com dèiem, al pavelló de Pinsbens, partit per al tercer i quart lloc, que enfrontarà el Sant Josep de Badalona amb el Viladecans, partit que començarà a les 5 de la tarda, i a partir de les 7, la gran final entre el bàsquet Sitges i el Collblanc, La Torrassa. No oblidem que el vencedor entre el Sant Josep i el Viladecans serà també equip de Lliga EVA. Per tant, Toni, mai millor dit, aquest partit de tercer quart lloc sí que serveix i per a molt.
Sí, sí, per molt.
Quants cops hem dit que el partit per al tercer quart lloc no s'hauria d'haver jugat mai o no té cap mena de sentit, però en aquest cas sí.
Aquest sí. Aquest té molta importància.
Sobre perquè... el paper, i ho dèiem ara fa uns moments, Toni, té pinta que el Sant Josep guanyi el partit.
Sí. Si no canvia molt radicalment, per mi és el guanyador d'aquest partit, perquè me va demostrar, fins i tot jo vaig pensar...
Tinc un dubte de com haurà afectat, sobretot moralment, aquesta derrota amb els Sitges. És potser l'únic dubte que podem tenir, perquè qualitat la té i...
Molta.
I s'ha demostrat, eh?
Sí, molta. El que passa que potser es trobarà amb un equip que defensivament treballa força bé, això li pot afectar amb ells, i també la moral, de perdre aquest partit com el va perdre. I ara que dius això, jo quan faltava un minut per acabar el partit, pensava ja en el tercer, en aquest partit, el tercer quart lloc. Jo pensava ja en aquest partit...
Tot i el teu optimisme inicial, perquè el Toni sempre era dels que estava convençut que el Sitges, el bàsquet Sitges, aconseguiria remuntar aquests 10 punts, et van sorgir dubtes.
Sí, però no perquè no jugués bé el bàsquet Sitges, sinó perquè davant tenia un gran rival, i 10 punts eren massa punts per a aquest rival, i pensava en això. Després de la prova ja vaig creure una altra vegada en el bàsquet Sitges, perquè va estar molt acertat i perquè va estar sencer, tot i que va perdre també a Fígols la pròloga. Fígols ja no va poder jugar pràcticament minuts finals de la pròloga, però tot i això, doncs, el bàsquet Sitges va estar més acertat, estava més sencer i ja vaig creure més, no? Però a falta d'un minut per acabar el partit, jo pensava que el Sitges ho tindria molt justet i que no passaria aquesta eliminatòria.
Els dos primers quarts van ser molt complicats. De fet, el primer parcial el va guanyar el Sant Josep, 22-23,
sí.
I al final dels dos primers quarts empata 47.
Sí,
Torno a insistir, és un tanteig, un marcador molt, molt elevat. És a dir, que sabíem d'entrada que el partit acabaria amb un marcador alt.
Sí. I de fet...
I és que, de fet, cada cop que ha jugat els Sitges, els marcadors han estat molt alts. Perquè, clar, si ens fixem, per exemple, en el partit entre el Viladecans i el Collblanc, 44-57. paupèrrim. Si el comparem, evidentment,
sí,
amb el 94-75 sí que va haver una pròrroga, però el partit ja va acabar 82-72, és a dir, que amb un marcador molt, molt alt.
Sí, 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 sí. I això que davant hi havia dos equips que defensivament defenen molt bé, perquè el bàsquet Sitges defen molt bé.
Sí, però podem dir que el Sitges ha estat una miqueta en la mitjana, eh? Dels 80 punts...
Sí, sí, va,
sempre
sí.
Ha estat
sí, sí, és, també és
superior
un,
als 80 punts.
És un equip que té molts encestelladors, com el Sant Josep, no? Perquè el Sant Josep, sobretot el que té és això, molt bons encestelladors, que encestellaven d'on volien, perquè realment ho tenia molt complicat per poder treballar ben defensa als Sitges, perquè tot el que llançaven entrava. No?
Com es diuen, aquests casos estaven on fire, no? Tenien la mà calenta.
Sí, però molt calenta, molt bon equip. A més, van treballar força bé, no? I per això jo fins i tot vaig tenir les meves dubtes, no? Perquè em va semblar 10 punts massa punts després de veure el rival que estava jugant. El que passa que el bàsquet Sitges és capaç de tot, això ja ho vaig dir jo quan vaig veure sobretot l'anterior eliminatòria. El que passa que aquest equip no era el Minguella, aquest equip té més qualitat que el Minguella, té millors estadors i clar, jo veia que aquí la cosa era més complicada, però torno a repetir, jo crec que el bàsquet Sitges va fer una molt bona feina a la primera part. En el tercer quart el Sitges ja va començar, fins i tot va tenir una avantatge de 16 punts, això ja feia pensar de que podia, després van
excusar. De fet, el tercer quart acaba 66-53, sí.
De 13.
De 13, és a dir, aquí el Sitges ja havia pogut superar a l'escull dels 10 punts i va acabar el partit doncs, amb aquesta jugada que comentàvem anteriorment, aquest triple que es juga en Jaume Torres, l'àrbitre assenyala personal, falta, i per tant Jaume Torres a la línia de tirs lliures en pocs segons per acabar el partit. Em sembla que quedaven uns 12-13 segons, no,
sí, sí,
no,
sí,
només.
Sí,
perquè... clar, la responsabilitat tota pel Jaume, que va encistellar els 3 tirs lliures, aleshores el marcador 82-72, però atenció, última possessió pel conjunt badaloní.
Sí.
Sortosament la pilota no va acabar entrant i vam haver d'anar amb aquesta pròrroga i al final doncs 94-75, però déu-n'hi-do, Toni.
Se va patir.
Suposo que vas respirar una
se va patir
una tensió, no?
Sí, molta tensió. A més, n'hi havia un gran ambient, se va animar força. Potser feia falta una miqueta més d'animació, no? Però la gent va estar molt, molt animant en tot moment. I crec, és que aquest equip, el bàsquet Sitges, el que jo he vist, que és un equip que no se desanima mai, que continua fent el seu joc. Edu Pinheiro va estar molt actiu, però molt actiu, i això va donar el seu fruit, no? Que l'equip en cap moment va perdre la seva posició a la pista, que en cap moment va perdre la manera de treballar que tenien que fer-lo, i lo van aconseguir, no? I van saber desgastar a aquest equip, que les personals van passar factura, i al final el bàsquet Sitges va demostrar que és un dels millors. De moment,
sí, sí.
Ho veurem el dissabte, si dissabte pot ser el millor
equip de Copa.
I realment la seva qualitat. Això ja lo temia el Sant Josep, perquè els dos equips es tenien molt de respecte un a l'altre, i doncs al final doncs el bàsquet Sitges va demostrar que és un gran equip, un gran equip.
I que el Sitges, evidentment, ha fet valer el factor Pinsbens.
Molt,
ara
molt.
Sí que és molt fàcil.
Que important, ara, que important ha sigut això.
Ara és molt fàcil parlar tot el passat, però que important ha estat quedar primer de la fase prèvia per poder-se assegurar la tornada sempre aquí al pavelló de Pinsbens. Recordarem, farem una mica d'història. Partit a la pista del Minguella, en derrota de 5 punts. Ve el Minguella aquí, s'emporta una pallissa de més 25. I l'altre dia, doncs, derrota de 10 a la pista del Sant Josep. Ve el Sant Josep aquí, amb totes les dificultats que ja hem comentat, i se'n va amb un 19 de diferència.
Sí, sí, sí.
Clar.
Sí, sí. A més, els comentaris que a mi m'arriben de la pista de Sant Josep, doncs si el Sitges hagués tingut que jugar la vida allà, doncs hagués sigut molt, molt, molt complicat, perquè me van dir que la pista estava plena de gom a gom, que la gent cridava com impressionant i que realment era molt difícil, no? N'hi havia molta, molta, molta pressió i tensió, no? I doncs era molt difícil. Per això ha estat molt important el poder jugar aquestes eliminatòries aquí a Pinsbens, perquè això l'ha donat als Sitges, doncs, realment el fet de passar i posar-se a la final.
Sí, sí, de jugar-se els quartos, com es diuen en aquests casos, a casa, amb els teus, amb l'afició, amb la teva gent al cap i a la fi, i bé, aquest 94-75 que certificava aquesta victòria del conjunt d'Edu Piñero, és moment ja, per tant, d'escoltar els protagonistes, alguns d'aquests protagonistes, en conversa amb Toni Muñoz. I primer escoltarem, diguem, la banda del perdedor, en aquest cas la d'un gran jugador, tot s'ha de dir,
molt bo,
Pedro Cuesta. Molt. Pedro Cuesta és un dels actius que té, un dels bons actius que té aquest Sant Josep de Badalona. Pedro Cuesta el podrem escoltar en una entrevista que van enregistrar els nostres companys de GarrafBàsquet.com. Evidentment, trist per aquesta eliminació, però bé, en qualsevol cas, amb aquest petit dubte també que nosaltres acabem de comentar, no? Què passarà amb el Sant Josep si finalment queda tercer i pot pujar a Lliga EVA? Pujarà? No pujarà? Escoltem Pedro Cuesta.
Bueno, nosaltres més que pujar a EVA, volíem guanyar a Copa.
Suposo que un cop has arribat aquí.
Ja, però ja el club ens ha dit que és una miqueta complicat el tema EVA i tal, o sigui que més o menys l'únic objectiu que teníem era competir i intentar arribar a la final, i si pots arribar portar de la Copa cap a casa, doncs ja està.
Com valores el partit d'avui? Allà vau guanyar 10, aquí heu forçat la pròrroga, no ha sigut fàcil pel Sitges poder guanyar aquest partit, el Sant Josep ha pagat molt cara la seva derrota.
Sí, la veritat és que ha sigut un partit molt igualat i fins la pròrroga que Sitges ha aconseguit els 18-19 punts, no sé al final quan ha sigut, l'ha tingut el partit. Hem tingut el partit, jo crec que els últims 20-30 segons el teníem més o menys controlat, però al final una falta de triple, que, bueno, i s'ha ficat el Sitges a la pròrroga i ens ha guanyat.
I sé que és difícil amb una derrota, però com valores el teu partit? Ja que juntament amb Gimeno els primers minuts estàveu allò que es diu on fire en l'argot basquetbolístic.
Bueno, el partit jo crec que som tot l'equip i a vegades un fic a l'altre, hem començat molt bé, al final una miqueta més fluixos i bueno, ho hem intentat i jo crec que hem d'anar al cap de nou.
Doncs marxem amb el cap ben alt, és el que deia Pedro Cuesta, que conjuntament amb Gimeno, ho comentava la gent de GarrafBàsquet.com, s'havia convertit en una parella molt perillosa per al bàsquet Sitges. Més protagonistes, en aquest cas un home clau, diem, de fet ho van ser tots claus, evidentment, però de les mans de Jaume Torres van sortir els tres tirs lliures finals que van possibilitar als Sitges, com a mínim, empatar l'eliminatòria. En Jaume Torres no li va tremolar el canell i al final, doncs, aquests tres punts de forma consecutiva. Em sembla que va fer 6 o 7 tirs lliures,
sí,
de forma consecutiva.
Sí, és a dir, sí, l'últim.
Els tirs lliures, sí, aquest cop sí que van ser importantíssims.
Sí,
eh?
I a més, sí, perquè eren amb ell i ell estava en aquest moment molt decisiu i no va fallar.
No va fallar, no va fallar. Doncs en Jaume Torres també ha entrevistat per Toni Muñoz.
Sí, ostres, la veritat que han fet, el Sant Josep ha fet un partit molt, molt bo també, molt correcte, ens ha plantat cara des del principi. Crec que a la segona part hem tingut alguna opció clara per reintentar allargar-ho. Ells s'han apropat, s'han ficat a 6 o 7 punts al final del partit, ho teníem molt coll avall, però mira, hem tingut sort, el bàsquet és així i crec que els últims 3 tirs lliures també, pues, ens han merescut almenys una pròrroga molt lluitada i que finalment ens han emportat.
Una primera part impressionant, molt igualada.
Molt anotadora, no? Sí, molt anotadora, on els dos equips han estat molt encertats, des de fora 6-25. Les defenses no han estat malament, però tot i així s'aconseguia ficar cistella. I res, endavant, ho hem aconseguit i es creien pujant.
La teva aportació impressionant, eh? Perquè l'has fotut quan tenies que fotre-la, eh?
Bueno, jo crec que és, sobretot, gràcies i esforç a l'equip. Si no hagués sigut jo un altre, l'important era empatar la pròrroga, crec que ens ho mereixíem. Hem estat errats, hem errat moltíssim al final del partit, on crec que si no haguéssim estat més endavant, i al final, doncs mira, ha valgut la pena ficar els tres tirs lliures, ens hem animat, hòstia, el pavelló de gom a gom, i espero que desitjo que l'any que ve estigui igual, no?
Ara per la final, eh?
A veure, però bueno, ja la feina està feta.
Doncs, com deia Jaume Torres, la feina ja està feta, queda un pas, que és el final, la final d'aquest dissabte amb el Coll Blanc, la Torrassa, i seguim amb més protagonistes. En aquest cas, volíem saber què opinava de tot plegat, com havia vist aquesta eliminatòria l'entrenador, el gran Edu Piñero, Toni.
El gran Edu Piñero,
sí, sí, Edu Piñero, que en la seva primera temporada com a entrenador doncs l'ha abordat.
És un gran entrenador perquè ja no tan sol fer moure el seu equip, que de fet lo fa moure com l'orquestra com ell vol, sinó que estudia molt bé els rivals, sap desgastar els rivals, i això és un punt clau dintre de la seva manera de ser.
Ja no és com jugar, sempre ho han dit, ja no és com jugar el teu equip, sinó l'scouting, vull dir, saber fer l'scouting del rival.
Correcte, i és el que ell ha portat a aquest Basket Sitges, i lo va demostrar el dissabte, va saber aguantar l'equip fins al moment idoni, i realment jo penso que és un gran guanyador, i és una persona doncs que l'ha anat com en ell del dit al Basket Sitges, i que ho tenia que dir a principi de temporada, que fins i tot ell no ho tenia del tot clar.
No ho tenia del tot clar, perquè en molts moments ell encara s'ha sentit jugador, ho ha dit, jo sí. Encara em sento jugador i company dels meus jugadors, però bé, celebrem aquesta gran victòria personal, diguem-ho així, de l'Edu, que repetim en la seva primera temporada com a entrenador de l'equip sènior, perquè ja tenia l'experiència d'entrenar, de dirigir en categories inferiors del Bàsquet Sitges, doncs hagi pogut aconseguir aquesta fita històrica del Sitges a Lliga EVA. Per tant, Edu Piñero.
Sí, a ver, no era normal, ellos nos han metido 47 puntos, muchos triples, habiendo sido la segunda mejor defensa del campeonato, ostras, no era normal. En el tercer cuarto nos han metido 6 puntos, lo que les he dicho, digo, hostia, no puede ser que en dos cuartos nos metan 47 y en un tercero nos metan 6. Y bueno, el trabajo, nosotros también hemos alternado fallos, pero bueno, al final se ha llevado pues a un final esto de que a ver quién metía, quién no metía y joder. Pero bueno, hemos ganado tú, ya está.
La actitud del equipo impresionante, ¿eh?
O sea, las pocas fuerzas que nos quedaban ya, yo creo que se han desfondado. Ya creo que no se puede pedir más, han hecho un esfuerzo, quieras o no, mantener siempre arriba el primero, mantenerse arriba el primero, es psicológicamente eso también nerva bastante. Y bueno, hemos alternado pues partidos malos afuera y luego pues en casa, pues bueno, nos lo hemos trabajado durante toda la fase regular para jugar el segundo partido y bueno, hemos tenido la suerte, hemos ganado de 19.
Y eso que has sufrido una lesión importante, porque no has podido contar también con tu segundo pívot, ¿no?
Bueno, Arturo se ha lesionado, ha tenido un golpe, pero bueno, es igual, o sea, yo te digo que ellos están trabajando y salga quien salga lo va a intentar y aparte jugándose lo que nos jugábamos, o sea, creo que todo Dios va a salir ahí a tope y lo han hecho todos, o sea, es que se lo merecen.
Edu, ¿te acuerdas del principio de temporada? ¿Te lo creías eso cuando viniste a la radio y pensabas, me dan la oportunidad de entrenar a este equipo? Oye, que estás en la Liga EVA, ¿eh?
Uf, es que ahora no me lo creo, es que son 9 meses y joder, impensable. A lo mejor pues yo, a ver, haces el equipo y sabes, lo único que he intentado, ellos tienen una calidad increíble como personas y como jugadores. Y lo que pasa que, bueno, les he intentado mimar, apoyar, hacer lo posible que se sientan a gustos. Creo que estamos en un gran club, hay gente fenomenal aquí que también hacen que se sientan bien. Y bueno, todo un poco, ellos se han sentido a gustos, alguna gente llevan años, ¿sabes? Conocen el club y bueno, y me conocen a mí, soy su compañero. O sea, es que no... Diferenciar que soy un entrenador y tal, bueno, sí, pero yo no les tenía que fallar, había respeto, confianza y eso es lo que ha habido mutuo.
Ahora por la final,
Bueno... Vamos a disfrutar esto, luego ya veremos. Ahora, dejemos que los tíos están, hay que decirlo, ya cansados, hechos polvos, creo que ha sido duro. Y bueno, vamos a ver, ahora daremos unos días de descanso para que la gente se recupere y ya está.
Sitges el año que viene la Liga EVA, ¿eh?
Bueno, ahora vamos a estar ahí unos días, vamos a estar unos días de vacaciones merecidas, que se las merecen todos. Vamos a disfrutar el fin de semana que viene, jugar la final. Pues para que yo creo que para el club pues bueno es algo increíble y ya está.
Ya por último, ¿qué te ha parecido la afición,
Uf, impresionante. Es que cómo tiene que ser, joder, realmente yo creo que han respondido la frente de las familias todos y os lo he dicho que ganábamos. Y nada, ya está. Ya es igual, ya está. La afición todo es de puta madre y ya está.
Temporada llarga, com deia Edu Piñero, clar, són 9 mesos de feina, de treball, de picar pedra, de guanyar-te el primer lloc a la fase prèvia, d'intentar doncs, tenir sort en aquestes fases finals i al final doncs, s'aconsegueix. I s'aconsegueix amb aquest gran èxit d'una institució, d'una entitat que bé, ha anat treballant sense fer massa soroll, eh? És a dir, allò poquet a poquet. Bueno, si no pugem aquest any no passa res. Anem a millorar el quart lloc de l'any passat, a veure si podem quedar tercers. I ves per on aquest any Edu Piñero a la banqueta s'ha pogut aconseguir.
Sí, sí, sí. A més que nosaltres, quan ja van pujar a la Copa, doncs vam pensar de que era una categoria molt alta pel bàsquet Sitges, que tindria les seves dificultats.
De fet ho és, vull dir...
És la categoria més alta de la comarca. I
a nivell Catalunya, Copa Catalunya és el top, vull dir, clar, sí. Ara pugem una escaleta més i ens n'anem a EVA. La categoria exigent, molt més complicada serà doncs afrontar la temporada que ve, però de moment, com deia l'Edu, anem a estar tranquils, anem a assegurir això, anem a intentar descansar.
Sí, i després ja carregarem piles.
Després ja pensarem en com planifiquem la temporada, temps tindrem per parlar-ne de tot plegat, evidentment.
Però clar, els jugadors tenen que descansar, però que no poden descansar són els directius, que de fet tenen que seguir treballant ja doncs, de cara a aquest futur, no? Aquest futur és la Lliga EVA, la fita més important en la història del bàsquet Sitges.
Sí, senyor. Doncs també va parlar el Toni amb el Pau Simó, un president evidentment feliç, content, satisfet. El Pau sempre també ha estat d'aquelles persones prudents. Dir, si hi ha un home prudent, aquest és el Pau. El Pau sempre no ha volgut mai fer volar cap colom, sempre ha estat molt, molt prudent ell, i bé, al final doncs, ell i la seva junta, evidentment, els seus col·laboradors han tingut aquest premi també de conduir l'equip a Lliga EVA, que és, repetim, una fita històrica per a aquesta entitat del bàsquet de Sitges. Pau Simó.
Hem patit molt, ha estat un bon partit, i bueno, i aquí estem. I ja ha passat fins a l'últim moment, patint, que ho hem aconseguit. En definitiva, la diferència que hem aconseguit avui de 19 punts de diferència és la mitja que teníem de guanyar a casa sempre tota aquesta temporada, i avui s'ha complert. Bueno, però jo crec que s'ha vist un partit molt guapo, i crec que l'afició que omplir el camp de gom a gom avui ha disfrutat i tots hem disfrutat.
La clau...
Ara acabar de celebrar-ho el proper dissabte a les 7 de la tarda.
Pau, la clau ha estat el tercer i quart. Perquè el Sitges s'ha amarrat molt bé, ha sabut jugar i no era fàcil.
No era fàcil, molt fàcil. Ja us ho vaig dir, que aquest equip no seria tan fàcil com el Minguella, i ja ho he vist, vull dir, al final ells s'han esforçat, el número 12 ha estat així amb altres personals, no ha pogut jugar a la pròrroga i aquí s'ha notat. Vull dir, en definitiva, l'únic que tenien era el 14, que crec que ha llançat 10 tirs lliures, dels quals n'ha fallat 7, i aquí també hi ha hagut la clau per la qual nosaltres hem demanat, perquè nosaltres no hem perdonat.
Molt bé en defensa nosaltres, sobretot el tercer i quart lloc, quart.
Sí, molt bé, molt bé. Vull dir, molt content de tots, i bueno, ja s'ha aconseguit.
Ara per la final, eh?
Exacte, la final, l'hem de guanyar.
El dissabte, diumenge?
El dissabte a les 7 de la tarda.
7 de la tarda.
Sí, a les 5, sí. Es jugarà pel tercer i quart lloc, i a les 7 serà per primer i segon.
Que poc te l'esperaves tu aquest any, això?
No, no m'ho esperava, però bueno, hem disfrutat i hem de continuar disfrutant.
I la pregunta del millor, i ara què?
Bueno, doncs ara una vegada acabi la setmana que ve, l'Edu s'anirà de vacances, una setmana que som venells, i després, bueno, començar a treballar, que ja estem treballant pel proper any, acabar de concretar totes les coses.
S'ha aconseguit molt, Pau?
Sí, bueno, hem patit, però bueno, estem contents.
Moltes felicitats.
A vosaltres, gràcies.
És evident que l'Edu i tots es mereixen unes vacances que com Déu mana, però ho deia el Pau, eh? Estem treballant ja per la temporada que ve. Clar, s'ha d'estar molt, molt atent, suposo, al mercat, al que es pugui fitxar. S'haurà de donar, suposo, no ho sé, alguna baixa, però en qualsevol cas, bé, repeteixo, la Lliga EVA serà molt exigent, molt difícil. Probablement no tinguem les alegries que hem tingut aquesta temporada, és
segur.
Lògic, és evident, però, com es diu en aquests casos, que no es quiten lo bailao.
Sí, sí, lo important és que s'ha aconseguit i ara, doncs, a treballar la Lliga EVA. Home, n'hi ha equip, segur, que se faran retocs.
És evident, és evident.
Fan falta aquests retocs, però n'hi ha bons jugadors, i n'hi ha jugadors que poden jugar a la Lliga EVA. Clar, la Lliga EVA no estem acostumats a veure-la tant i no podem valorar doncs, la qualitat que n'hi ha. Però jo penso que en aquesta Copa ha hagut molta qualitat, perquè sobretot fa falta veure el Sant Josep, que són jugadors amb molta qualitat i encestelladors, i el Sitges té, té bons homes. M'imagino que Edu Piñero tot això ja ho tindrà al cap, en la seva agenda, i segur que ho treballarà tot.
És evident que sí. És allò que diem sempre també, que el coco al cap no para mai de treballar. Inclús, imaginem que l'Edu, tot i estant de vacances, encara estarà allò rumiant.
Segur.
Què podem fer per fer un equip competitiu la temporada que ve a Lliga EVA? Però en qualsevol cas, queda doncs, la gran final, repetim, serà aquest dissabte 11 de juny a partir de les 7 de la tarda. Perdó, a partir de les 5. A les 5 també un bon partit, eh? Partit per al tercer i quart lloc entre el Sant Josep de Badalona i el Gabriel Viladecans. Un d'aquests dos equips, el guanyador, també serà equip de Lliga EVA. Per tant, aquest match per al tercer i quart lloc té més sentit que mai. I a partir de les 7, doncs, la gran final, els dos millors equips de Copa Catalunya, també nous equips de Lliga EVA, el bàsquet de Sitges i el Coll Blanc, la Torrassa, el que en surti guanyador, s'endurà, diguem-ho així, la Copa.
I una dubte, el Coll Blanc va ser segon, no?
El Coll Blanc, la Torrassa, sí.
Segon.
Jo crec que sí que va ser segon.
Juguen
sí,
en primer contra segon, del primer grup.
Sí, senyor. Els dos equips que van acabar primers del grup primer de Copa Catalunya, curiosament, doncs seran els que disputaran aquesta gran final i els que, al cap i a la fi, ja han aconseguit aquest històric ascens a Lliga EVA. Sabíem que el Coll Blanc, la Torrassa, sí que perseguia d'una manera important aquest ascens a EVA. El Viladecans també ha estat tota la temporada a dalt. I bé, el Sant Josep ja ho han escoltat. Primer l'entrenador fa un parell de setmanes quan deia que probablement el club no volia ser l'any que ve a Lliga EVA, tot i que l'equip s'ho guanyés a la pista, i Pedro Cuesta, un dels seus millors jugadors, també entén que el club no està massa per la labor de que l'equip, si s'ho acaba guanyant a la pista amb aquest partit per al tercer quart lloc, doncs hagi d'acabar renunciant a pujar a Lliga EVA. En qualsevol cas, és una decisió que ha de prendre el Sant Josep de Badalona, que de moment haurà d'esperar aquest dissabte per veure si acaba aconseguint o no aquest ascens de categoria. Molt bé, doncs, feta ja i coberta amb aquesta primera part del programa, dedicada evidentment a aquesta gran alegria que ens ha donat el bàsquet de Sitges, aquí de nou, des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Maricel i des del temps de descompte, felicitem i els hi fem una abraçada ben gran per aquesta gent que han picat pedra, han suat i bé, al final doncs, han aconseguit aquest històric ascens a Lliga EVA. Petita pausa i tornem amb el futbol.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment, fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real.
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent.
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Obre seu i tanca, hola a tots i cantes. Jo ja em sé acordar, a mi no m'heu d'explicar.
Clac i rum, clac i rum, clac i rum,
clac i rum.
Rius, menges i veus, posa bé els peus. Tot això anirà millor amb el clac de cinturó.
Clac i rum, clac i rum, clac i rum.
El cotxe, primer clac i després rum.
Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quan em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
en aquest darrer temps de descompte d'aquesta temporada 2010-2011 també hem de tenir uns minuts pel futbol, com no. Queda poqueta cosa, s'ha acabat la temporada oficial, ara estem allò de Mercato, que de moment, Toni, com dèiem abans, es mou poquet, poquet.
De moment poca cosa.
De moment poca cosa, eh?
De moment poca cosa. Encara no s'ha acabat del tot la temporada, ni equips que
queden amistosos. De fet, el Sitges té programat, em sembla, algun amistós aquesta setmana. El Sobrense encara està disputant la Copa en Ràdio Vilafranca, ara en parlarem. Per tant, de moment, més enllà dels moviments que més o menys ja sabem també, poca cosa més.
Poca cosa més, no? Les bases que ja sabem, de les que es comencen a parlar, i poc, continuar més o menys equips. Esperem que els Sitges continuï en el mateix bloc, alguna que altra nova incorporació segur, i algun que altre juvenil de la Blanca que acaben aquest any, doncs també segur. Del Sobrense, doncs poc sabem, també sabem que més o menys continuar els jugadors, n'hi ha jugadors que marxen, com el cas del Gasques, cas del Sergio, o el cas de Toni Rosafa, que va al Molanta, jugadors que encara no l'han dit res, com el cas de Mario, jo no sé si acabarà ja, se retirarà del futbol o continuarà jugant al futbol, encara no s'ha parlat res del Mario. David Granado sabem que continua jugant amb el Sobrense, el cas de Jordi Muñoz, que també continua al Sobrense, el cas del Marrauller, pràcticament molts jugadors que continuen, no sabem res si el Toni Pulido,
Toni Salido,
doncs acabarà jugant al Sobrense, o bé s'ha retirat del futbol, o bé té alguna que altra opció a la Penyallova. Això és el que és més o menys es comenta, i fins i tot es comentava, doncs, amb tot això del futbol de Vilanova, doncs, que n'hi ha
uns... Déu-n'hi-do quin cacau, Toni, a Vilanova, Hi ha un cacau...
un cacau impressionant, perquè...
Amb tot el tema de la fundació... El fet és que el Vilanova, com a club, ara vol tenir el seu propi futbol base.
Sí. De fet, lo tenia, el que passa que no lo gestionava el Vilanova, sinó la fundació. No?
La fundació, evidentment.
I clar, ara vol gestionar totalment el Vilanova, i doncs fins i tot avui té una reunió amb els pares dels jugadors per veure la postura a seguir del club i de les pares, no? D'aquest jugador, perquè ara no sabem si la fundació continuarà o què. I fins i tot s'ha parlat de l'equip amateur, doncs, per uns no continuarà i per un altre el Vilanova farà també el seu equip amateur.
Clar, entenc que una miqueta, a part d'aquesta polèmica qüestió del futbol base, hi ha també la situació del primer equip. El club de futbol Vilanova encara no sap si acabarà jugant l'any que ve a tercera divisió o a primera catalana.
Sí, le queda
dels compensats.
Le queda un escoll, no? Le queda un equip.
Sí.
Perquè tant si el Reus puja o bé la Muntanyesa, salvaria la categoria el Vilanova. Si no puja en cap de los dos, el Vilanova seria equip de la primera catalana.
Per tant, això és una...
Clar, és esperar, encara le queda una eliminatòria.
El problema dels compensats, que no et deixa... saber veritablement on estaràs la temporada que ve.
No, encara li queda com a mínim gairebé un mes per saber...
Uf, mare de Déu.
Clar, perquè queda l'eliminatòria aquesta, acabar-la aquesta, la de tornada...
Fins a finals de juny no...
I després una altra, perquè són tres eliminatòries les que té que passar els equips per pujar.
Déu-n'hi-do. Doncs el que dèiem, fins a finals de juny no s'acabaran de decidir les categories per segons quins equips, cas del club de futbol Vilanova, tot i que recordem i repetim que entre demà i dimecres està previst que es celebrin a la seu central de la Federació Catalana de Futbol les reunions per presentar ja les propostes de grups. És a dir, a partir d'aquí la federació farà els grups i poden haver modificacions. És a dir, que el que es faci aquesta setmana no serà definitiu, però sí ja serà com a mínim orientatiu de cara als clubs per saber en quin grup quedaran emmarcats. Recordem que encara faltarà això, passar-ho per assemblea, l'assemblea general, que em sembla que està prevista per finals d'aquest mes de juny, però en qualsevol cas, entre demà i dimecres es faran aquestes propostes de grups. Concretament, demà dimarts es faran les agrupacions de primera catalana i segona catalana. I dimecres els grups de Barcelona de tercera catalana, és a dir, els que van del 4 al 12. I aquí haurem d'estar especialment atents, Toni, per saber quin grup definitivament tindrem de tercera catalana la temporada que ve.
Sí.
I esperem un grup amb el Sitges i el Sobrense.
Sí, sí, esperem això, sobretot esperem que estigui el Sitges i el Sobrense, que puguin estar tots els equips del Garraf Penedès, perquè això dona més competitivitat. Jo penso que la noia tindria que quedar una miqueta fora del marc aquest.
Sí, però una miqueta és el que vam comentar clar, a la tertúlia amb el, Manolo Cantos i el Cisco Barberà. Una miqueta el que fa la federació és el cercle, punt al mig i proximitat. Penedès, més a prop de la noia que no pas del Garraf. Per tant, els equips de la noia cap a dintre.
Sí,
és
sí.
És a dir que si s'ha de decidir qui va fora, és a dir, aniran fora més aviat els equips del Garraf que no pas els de la noia.
Sí. Sí, 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 va tot com ha anat fins ara.
Però bé, clar, esperem que no hi hagi cap problema en aquest sentit.
Passa que amb aquesta restauració, a millor, doncs ells miren les categories per una altra manera, no? Uh-huh. I mira d'una altra proximitat, no? I a millor volen enquadrar doncs el que és Penedès-Garraf tot junt, perquè és que ja n'hi ha equips pràcticament per a fer el grup. I doncs, aparcar una miqueta la noia més cap al Baix Llobregat i això, ja veurem, perquè clar, això és la dubte que tenim
sí,
tots.
Sí,
no?
I aquí hi ha una feina, evidentment, la feina del Manel Duran com a delegat del Garraf Penedès, i hi ha una feina també del Cisco Barberà.
Sí, jo penso que aquí...
Sí que els clubs, evidentment, han d'estar presents i han de lluitar per això, però, evidentment, és important també el que puguin dir el Manel Duran i el Cisco Barberà, en aquest sentit.
De cara al Garraf, la figura del Barberà, del Cisco Barberà, és una peça important, perquè és la que pot moure els fills i, a més, dir-li al Manel Duran el que té que fer, no? Crec que tenir tan a prop a Barberà, tenir tan a prop a aquesta peça doncs és important, perquè tu pots trucar, però fins i tot jo diria que és molt important que cada entitat porti el seu representant, que estigui allà i que parli per la seva boca, no?
sí, digui
el que té que dir, perquè si no, quan tu no estàs, tu estàs ausent, doncs passa el que passa. I més val estar en aquest moment, que és el moment, sobretot el dimecres, que és el moment que té que
estar. Dimecres a les 6 de la tarda.
I sabem que l'assistència del president del Sobrense és segur, Manu Julián Ninira, ara veurem qui va
representant
per part de la Unió Esportiva Sitges.
Molt bé, perfecte. Doncs dimecres a les 6 de la tarda es farà aquesta proposta de grups de la tercera catalana. En repeteixo, grups del 4 al 12, que són els de la província de Barcelona. Seguim endavant. Temps també pel futbol femení, perquè en aquest cap de setmana s'han disputat els tornejos Vila de Sitges en categoria femenina, en categoria alevi infantil i també en categoria cadet juvenil. Dissabte es va jugar a Aiguadols la categoria alevi infantil i participaven, recordem, el Sobrense, el Manresa, el Sabadell i el Sant Cugat. Al final el Manresa es va endur el torneig en imposar-se a la gran final per 3-1 al Sabadell. Un Sobrense que ja va perdre les semifinals d'una manera contundent per 1-13 amb el Manresa i que també va acabar perdent el partit per al tercer i quart lloc, 2-7 amb el Sant Cugat. Per tant, classificació final en categoria alevi infantil, campió el Manresa, sotscampió el Sabadell, tercer classificat el Sant Cugat i quart el Sobrense. I ahir, en categoria cadet juvenil, les semifinals, el Sobrense tampoc va poder guanyar amb el Sabadell, va perdre per 1-2, mentre que l'Europa va guanyar per la mínima 1-0 al Manresa. En el partit per al tercer i quart lloc, el Sobrense tampoc va poder guanyar el seu partit amb el Manresa, el que va derrotar per 0-2, i la gran final, Europa 2, Sabadell 0. Per tant, classificació final d'aquest cadet juvenil, d'aquesta categoria cadet juvenil, campió, com dèiem, l'Europa, sotscampió amb el Sabadell, en tercera posició el Manresa i el Sobrense, novament, quart classificat. I pel que fa a la Copa Ràdio Vilafranca, resultats dels partits de quarts de final, Partits que s'han disputat entre dissabte i ahir diumenge van ser el Sant Pere Molanta 2, Torrellenc 1, Espirall 4, Sant Sadurní 0, Sobrense 1, Tancat 1, el Sobrense es va classificar per penals, i el darrer marcador va ser el de la Fundació Vilafranca 1, Riu de Villes 0. Per tant, passen a semifinals el Sobrense, el Molanta, la Fundació Vilafranca i l'Espirall. I tenim ja fins i tot els emparellaments d'aquestes semifinals, que seran el Sobrense Sant Pere Molanta i la Fundació Atlètic Vilafranca Espirall. Per tant, Toni, aquí hi ha unes semifinals. Jo penso que una també, una com a mínim, clara, que és la Fundació Espirall.
Espirall,
amb
sí.
Amb tots els respectes per l'Espirall, que ha superat molt bé aquesta primera eliminatòria de quarts de final, que va guanyar 4-0 el Sant Sadurní, però penso que la Fundació pot tenir un lloc a la final.
Sí, sí, sí.
I el Sobrense Molanta, tinc els meus dubtes, perquè el Sobrense no sabem en quin equip podrà comptar.
Sí, és això.
L'entrada del míster tampoc hi podrà ser, el Jordi tampoc hi podrà ser.
No, no, en aquest cas...
Per motius de feina, evidentment, però...
En aquest cas serà el Fitxi el que portarà l'equip.
El mal de cap serà pel Fitxi.
El Fitxi, sí, sí. I el que sí que farà Jordi Serra, doncs, és... mirar de portar un equip amb garanties, a veure si com a mínim se fa bon paper i se pot aconseguir donar la campanada, perquè no? Uh-huh. Perquè no és superior Molanta al Sobrense quan el Sobrense té tots el seu efectiu, el que passa que clar, se va desplaçar ahir amb 13 jugadors i en 13 jugadors va saber fer la feina. El Tancat no és el Molanta, però el Tancat també és un bon equip, me va agradar molt, sabia com tenia que jugar, potser l'entrenador li va donar sortida a jugadors importants a la segona part i de fet el que va marcar el gol va ser un dels jugadors destacats del Tancat, no?
Gol olímpic.
Sí, sí, un gol molt maco, un gol gairebé olímpic, gairebé, no era del tot perquè no és de corna, sí. Però va ser de la posició de corna, no? Uh-huh. Que allà Àlex, que va estar molt bé durant tot el partit, pues, doncs no va arribar.
No va estar massa encertat.
Sí, exacte. El de més tot molt bé, Àlex.
Va començar no? marcant el Sobrense gràcies a un gol de Xescu.
Sí, sí, va ser una falta treta pel Jordi, el porter se la va tragar una miqueta, Xescu estava allà amb la canya a punt, amb el cap marcava el gol del Sobrense, un Sobrense que va tenir dues ocasions molt clares, també la va tenir el Tancat, sobretot a la primera part, passa que aquí va estar molt assaltat l'1 contra 1 Àlex, i després va arribar l'empat d'ells ja al minut 74, ja, quan el Sobrense millor estava jugant i quan el Sobrense a la contra podia haver fet més mal. El partit era molt igualat i va acabar igualat 1-1.
Loteria dels penals.
Els penals.
Recordem que no hi ha pròrroga, sinó que es passa directament als penals.
Els penals.
És evident que no hi hagi pròrroga perquè els equips ja arriben molt justos i només fa falta ara que ens empassem una pròrroga.
Seria massa.
Un trencacames, evidentment.
Seria massa.
I els penals, doncs, el Sobrense va estar
molt assertat.
Més encertat des dels 11 metres.
Sí, sí, molt assertat, perquè els 5 jugadors que van llançar els penals, els 5 van marcar gol, fins i tot a l'Albert, que és el porter, doncs van marcar els 5 gols. Ells no van estar del tot tot acertat perquè Àlex va aturar un i doncs al final 5-4 li durava doncs
la classificació
al Sobrense.
Molt bé, i al final del partit el Toni va poder conversar uns minutets amb Jordi Serra, amb qui per cert podrem saludar d'aquí uns moments a la part final del temps de descompte d'aquest vespre. Valoració del partit i de bé, les opcions del Sobrense en aquesta Copa en Ràdio Vilafranca.
Sí, la darrera vegada vam jugar aquí contra el Cubelles, vam perdre per penals, recordo, i bueno, pues mira, hem guanyat aquesta vegada, la moneda ha sortit cara i hem guanyat en els penals, quan potser per ocasions haguéssim pogut guanyar el partit abans, no? El que passa que en una jugada d'infortuni de l'Àlex, que el Ben li ha fet una miqueta de la guitza, pues ha entrat un corna directe i ens han empatat. Però bueno, l'equip, ja et dic, continua anant amb el que pot, però continua donant una bona imatge, que és el que interessava. Fixa't tu, si anem en quadre la setmana que ve, que falto estar jo, que dissabte no puc perquè treballo, però bueno, deixarem bones mans, amb les mans del Fitxi i el Juanjo Abril, que ja estarà aquí, i bé, esperar aviam si amb el Molanta li podem fer una miqueta a la guitza, no? Ja li vam fer l'últim partit de Lliga, però bueno, serà difícil perquè ja dic que el Molanta té un palet més de força que nosaltres.
Sí, sí, a més el Molanta pràcticament té tot l'equip, no té lesions, avui han faltat molts jugadors del Sobrense.
Sí, home, ha faltat el Xino, ha faltat el Callejón, l'Andreu, el Mario, el Gastón, el de sempre, una llarga llista, no? Uns per motius laborals, altres perquè ja s'han desenganxat, han desendollat una miqueta, nosaltres seguirem la mateixa rutina que hem seguit aquestes setmanes, que és entrenar dijous, fer una mica de partidet, i quedar per dissabte i cap al camp de l'Espirall, no? I si doncs sona, no la flauta, sinó el, si l'equip continua en aquesta dinàmica de concentració i de col·locació, pues potser sona la flauta i arribem a la final de, que es jugarà el següent cap de setmana, no ho sé. Es juga, a més, el dia 18, que tenim el sopar de despedida, no? Vull dir que seria un bon colofó de festa, no? Fi de festa.
Curiosament, jugadors que l'any que ve no estaran al Sobrense, doncs avui han estat molt bé en defensa, han treballat moltíssim. El cas de Sergio Alcaraz, Gas, que són jugadors que no estaran l'any que ve i que estan donant la cara fins a l'últim moment, eh?
Sí, i veus, també avui el Pablo ha jugat tot a l'encontre, el Josu, que pràcticament no podia córrer, l'hem ficat a davant, l'Albert ha jugat, que no pot jugar, ha jugat de jugador i ha fet un, convertit en gol un penal. Tots aporten, no? I això és molt important, que d'aquí a final de temporada, pues, tot i que deixen la, com has dit tu, que deixen la, l'entitat, pues, ells la defensaran fins a l'últim moment, és que no en tinc cap dubte, no? Jo l'únic que em feia por és que ens marquessin aviat, que l'equip es desendullés, però no ha sigut així, i de fet a la primera part ja et dic que hem tingut una ocasió claríssima del Jordi, que crec que si haguéssim marcat a la contra haguéssim fet mal, perquè ells al mig del camp es trencava molt i era un partit de molts contres, i nosaltres a la contra som molt perillosos.
Tanquet és un equip doncs, que la tocava força bé, potser li faltava més efectivitat de cara a porta, no?
Sí, bueno, l'han tret al final, quan han tret el Manolito, el que passa que no sé el per què no ha jugat de titular. El Manolito és un jugador que havia estat a la Blanca, Manolito el cordobès, que li dèiem, és un gran jugador, i bueno, ens ha fet bastanta mal, no? Vull dir que al final hem patit, i si arriba a durar una mica més, la gasolina, la benzina s'acabava sobre per acabar d'adobar-ho, ens hem quedat amb un jugador menys, sí, com sempre. I bé, doncs res, aviam si la setmana que ve podem comptar amb algun jugador, Gastón, Callejón, no crec, perquè és dissabte, o sigui, parlar amb el Mario, amb el David, aviam si es volen reenganxar una miqueta i per què no, doncs fer mal amb el Molanta, que si no, tampoc m'agradaria que caiguessin golejats, que no m'agradaria gens. I a part ja et dic que no hi seré, però des d'allà al Melià doncs estarem atents al desenvolupament del partit.
Parlàvem de l'Àlex, molt bé, l'Àlex.
Sí, l'Àlex és un porter de l'estil Sobrense, d'aquests que dic jo, tipus Albert, fa 5 temporades que ningú confiava en ell, i aquí ha jugat més minuts que ningú, no? És un porter que s'ha anat fent poc a poc, doncs l'Àlex és un porter jove, i si té paciència i té ganes de treballar com les està tenint, doncs jo crec que serà un jugador made in Sobrense, que he dit jo sempre.
Ja per últim, Jordi, sí, això s'ha allargat una miqueta més, eh?
Bueno, mira, una setmaneta més, més feina però que s'aprecia, perquè els jugadors, ja et dic, estan treballant, els dijous sí que tinc gent, perquè tinc 18 o 20 entrenant, però després al cap de setmana és quan es presenten les complicacions, no? Uns estudien, els altres treballen, però bé, jo fins l'últim minut, i no vol dir que em despedeixi definitivament del Sobrense, fins l'últim minut pues, treballaré juntament amb aquests jugadors que ho estan donant defensant els colors fins l'últim minut.
Quan s'acabi la Copa, s'acaba els entrenaments o què?
Sí, la meva intenció era que quan s'acabi la Copa reunir-nos un dia, però que aquest ritme ens reunirem el dia del sopar, no? El dia 18, i llavors ja donarem per concluït. Suposo que la Junta també proposarà un altre dia per fer el sopar oficial, però bueno, nosaltres fem el nostre soparet, els jugadors ens han demanat que si podíem anar als entrenadors també per fer una mica de xerinola i una mica de despedida, no? Després de 5 temporades, i ja tinc ganes que arribi tant la setmana que ve com el sopar, no? Perquè tinc ganes de veure'ls a tot i fora dels camps de futbol.
Molt bé, Jordi, doncs a veure, que molta sort de cara al dissabte, tu no estaràs aquí, però Fitxi...
No sé qui entrevistareu la setmana que ve, tindreu que buscar un jugador, perquè com tinguis que entrevistar el Fitxi Perea, i els de la tele igual, o sigui, com tinguin que entrevistar el Fitxi, em sembla que acabaran aviat, eh? Però bueno, altra feina es fa, eh?
Malament, com deia el Jordi, que per cert no hi serà dissabte en aquest partit de semis entre el Sobrense i el Molanta, perquè si ha de parlar el Fitxi, ho tenim malament. Però en qualsevol cas, bé, això és el de menys. Esperem que el Sobrense pugui classificar-se per la gran final, que seria el dia 18 de juny, el dissabte dia 18 de juny. I bé, què deia el Jordi, no? Mira, anar tirant amb...
Sí.
Amb lo justo y lo puesto, que es sí. Diu en aquests casos... Doncs sí, el Sobrense sí. Es pot plantar perfectament a la final.
Sí, sí.
Serà difícil perquè, repeteixo, que el Molanta doncs, potser arriba més sencer. que els assegurança en aquest sentit.
Té més jugadors, ha patit menys lesions, que té més efectius ara en aquesta final, no? Però bé, el Sorense cal valorar molt positivament la temporada que ha fet. Ha aconseguit o no ha aconseguit? Sí que han aconseguit el quart lloc. Està aquí ja a la semifinal de la Copa Ràdio Vilafranca. Aquesta recta final ha estat molt bona del Sorense, tot i la manca d'efectius i tot el patiment de jugadors que ha patit el Sorense, perquè ha tingut molt lesionats. I la prova la tens que va viatjar a la Granada amb 13 jugadors, vull dir que això ho diu tot, tan sols dos canvis, i a l'Albert, doncs, i tot això doncs, en tot moment ha donat la cara a l'equip. Penso que la recta final del Sobrens ha estat molt bona, la llàstima és que l'ha faltat una miqueta més per aconseguir l'ascens, però la temporada per mi és molt positiva.
Recordem, Toni, que ara la Copa Ràdio Vilafranca, aquestes semifinals, es traslladen de lloc.
A l'Espirall.
Al camp del base Espirall. Una semifinal, tornem a repetir, serà la del Sobrense i el Molanta, i l'altra la de la Fundació Atlètic Vilafranca Espirall. Partits per dissabte, si no m'equivoco.
Sí, dissabte. A les 5 de la tarda un i a les 7 de la tarda l'altre. El Sobrense jugarà a les 7 de la tarda.
El Sobrense Molanta a les 7 de la tarda, per tant a les 5 va el partit entre la Fundació i l'Espirall.
Sí.
D'aquí sortirà els dos finalistes que disputaran la gran final el dia 18.
Sí. Sí, sí. A favor de l'Espirall juga al seu camp.
Sí.
El que passa
té
que,
aquest lleuger avantatge, tot i que equip per equip pensem que la Fundació
sí, és, home,
té més números per passar a la final.
És una categoria més i per mi és un digne guanyador la Fundació. Per mi és l'equip doncs, que ha fet mèrits per pujar, al final no ha pogut pujar, però és un gran equip. Ahir va tenir més dificultat de previstes.
Sí, sí, va guanyar per la mínima,
amb
la Fundació.
Sant Pere de Villes.
Sí, sí.
Sant Pere és un dels pocs equips que ha guanyat a la Fundació en aquesta lliga, la va guanyar allà per 3-2, si no recordo malament, al camp del Sant Pedro de Villas, i doncs ha estat un dels equips pocs que han pogut guanyar fundació aquest any, no?
Sí.
I per això va ser el partit bastant equilibrat, almenys els minuts que jo vaig veure, doncs la Fundació era el que portava el control del partit, però estava molt ben col·locat a l'equip del Sant Pedro de Villas, i al final 1-0 doncs li va donar aquesta semifinal per a l'equip de la Fundació, no? Però la Fundació que va anar amb molts efectius interessants, pràcticament tot l'equip.
Sí, evidentment, la decepció que ha suposat el no poder pujar de categoria, suposo que la volen equilibrar intentant guanyar aquesta Copa Ràdio Vilafranca. Recordem que el guanyador s'endú la xifra de 1.200 euros i un trofeu molt, molt maco.
Sí, sí,
per tant, vull dir, són dos bons al·licients per cada campió d'aquesta Copa Ràdio Vilafranca.
I que se va notar, Pitu, quan va jugar a la Fundació contra Sant Pedro de Villas, per allà ja estaven entrenadors de la comarca, ja estava el president, Manel Duran, estava el Josep Penyes, molts entrenadors de la comarca, tots estaven veient aquest partit i l'ambient se va notar moltíssim doncs, quan van jugar dos equips del Penedès.
No, i evidentment, una cosa és el partit de les 5 de la tarda i l'altra el del partit de les
7. De les 7.
Evidentment hi ha més gent, hi ha més parròquia al partit de les 7 de la tarda. Molt bé, doncs com dèiem, tornem a fer allò, petita pausa per la Publi i d'aquí uns moments saludarem Jordi Serra ja amb més tranquil·litat, amb més calma. Hem d'intentar fer doncs, balanç del que han estat aquestes 5 temporades del Jordi a la banqueta del Sobrense.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat.
I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi.
O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora.
Durant els mesos de calor és quan es donen les condicions més òptimes per la proliferació del mosquit tigre. Per això, si tenim en compte algunes recomanacions, evitarem que es pugui reproduir i aconseguirem fer-lo fora. Retireu els recipients de l'exterior on es pugui acumular aigua i, més encara, si marxeu de vacances. Eviteu l'acumulació d'aigua a qualsevol indret de terrasses, patis i jardins, especialment en zones de drenatge. Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra i, sobretot, parleu amb els vostres veïns perquè facin el mateix. El mosquit tigre en té prou amb molt poca aigua per reproduir-se. No li posem fàcil. Si tothom hi col·labora, el podrem fer fora. Campanya de prevenció i control del mosquit tigre. Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Quin maduixot més aromàtic. Em passes el tovalló? I ara una copeta de cava.
Les restes de menjar, els tovallons de paper, els taps de suro, el marro del cafè, les flors marcides, sempre al cubell de la matèria orgànica. A Sitges, recicla l'orgànica.
És un plaer.
T'ho recomana l'Ajuntament de Sitges.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.